El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a les 8 del vespre a Constantí Ràdio.
Variosos.
De tots els racons del món.
Precisa selecció de contes que ensenya a distinguir lo bo del dolent i a valorar allò que és autènticament valuós.
El gall i el botó d'or. Hi havia una vegada una dona molt pobra que tenia un gall molt escallolit. El gall cada dia se n'anava al camp a forjar la terra per buscar-hi insectes i cucs. Un dia, mentre remenava la terra, es va trobar un botó d'or. Com se'n va alegrar? Portaria el botó a la dona i així podria comprar menjar. En aquell mateix instant, el sultà, el sobirà mesquí d'aquell país, va aparèixer passejant pel camí. Duia una turbant al cap, una bonica camisa i uns pantalons bombatxos, tan aviat com el sultà. Va veure el gall amb un botó d'or al bec i va prendre i se'l va ficar a la butxaca.
Ups, en aquella butxaca no, estava foradada i se'n va ficar a l'altra. El gall va protestar. Quiquiriquí, aquell botó és meu. Torna'm el botó d'or. El cruel sultà es va fer veure que no el sentia i es va afanyar a tornar al seu castell.
El gall va seguir-ho fins al castell. Es va posar a l'antic de la finestra i va protestar. Quiquiriquí. Aquest botó és meu, torna'm el meu botó d'or. El sultà va ordenar als sentinels a agafar el gall i llençar-lo al pou. Els sentinels el van agafar i el van llençar dins del pou. El pobre estava molt espantat, però malgrat tot va cantar. Va estomac buit veu de tota l'aigua i el seu estomac buit estava veure tota l'aigua. Aleshores el gall va volar una altra vegada fins a la finestra del sultà i va protestar. Quiquiriquic.
Aquest botó és meu. Torna'm el meu botó d'or. El sultà va ordenar als sentinelles capturar el gall i llençar-lo al foc. Els sentinelles van capturar el gall i el van llençar al foc. El pobre gall estava espantat, però malgrat tot va cantar. Va estómac ple, treu tota l'aigua i l'aigua va sortir de la boca del gall i va apagar el foc.
Aleshores, el gall va volar una altra vegada fins a la finestra del sultà i va protestar. Quiquiriquí, aquest botó és meu. Torna'm el meu botó d'or. El sultà va cridar. Sentinelles, agafeu aquest gall i poseu-lo dins el rusc. Els sentinelles van agafar el gall i el van posar dins el rusc. El pobre gall estava espantat, però malgrat tot va cantar. Va, estómac buit, menja totes les abelles. I el seu estómac buit es va menjar totes les abelles. Aleshores el gall va tornar a volar fins a la finestra del sultà i va protestar. Quiquiriquí, aquest botó és meu. Torna'm el meu botó d'or. El sultà estava molt enfadat i va dir. Maleït gall, no puc ser mal a tu, o sigui que et posaré dins la butxaca. Però es va equivocar de butxaca i l'ha posat dins la que tenia el forat. El gall va treure el cap pel forat i va cantar. Va, estómac ple, expulsa totes les abelles. I les abelles van sortir per la boca del gall i van començar a picar les cames del sultà. El sultà no parava de fer bots mentre cridava. Sentinelles, talleu-me els pantalons perquè surtin les abelles.
Quan per fi va aconseguir que les abelles se n'anessin, el sultà va treure el gall de la butxaca i el botó d'or de l'altra i va dir. Té, agafa el teu botó. El gall va respondre, quiquiriquí, gràcies per tornar-me'l. I ràpidament va tornar a casa amb el botó al bec. Ell va donar a la dona i ella va poder comprar menjar i roba d'abric perquè el durés molt de temps. Si et trobes en una situació difícil, fes servir l'imaginació.
L'abric daurat de l'escarabat. Fa molt de temps, quan els animals parlàvem amb les persones, i les escarabats de Brasil tenien una senzilla closca marró. Un dia, un escarabat marró pujava una paret quan una paca marró el va avançar corrent i li va cridar. Ets tan lent! La paca va pujar tota la paret i va tornar corrent fins on era l'escarabat. Segur que t'agradaria correr tan de pressa com jo. El petit escarabat li va respondre educament. Sí, senyor Paca, la veritat és que correu molt. Un lloro que havia sentit la conversa es va aviar les plomes verdes i daurades i va preguntar a la Paca. Us agradaria fer una cursa amb l'escarabat? Demanaré a l'ocell sastre que faci un abric d'un color ben bonic per al guanyador.
La Paca es va mirar el lloro marró amb unes quantes taques blanques i va dir: m'agradaria tenir un abric com el del jaguar, grop amb taques negres, estava segur que guanyaria la cursa.
En lloro va assenyalar amb el cap la palmera que estava tal del turó. Aquell arbre serà la meta. El primer que arribi guanyarà un abric nou. En lloro va fer una senyal perquè comencés la cursa i se'n va anar volant fins la palmera. La Paca va començar corrent molt de pressa i a cap del poc temps ja li faltava l'alè. Es va aturar a descansar i beure una mica d'aigua. No cal anar massa de pressa, va pensar. Aquell escarabat és molt lent. Després d'un petit descans, la Paca va començar a córrer una altra vegada. Va córrer més i més fins a arribar a la palmera. Però quan ja va veure que la petita escarabat ja estava assegut sobre una palma al costat del lloro. La Paca va preguntar: escarabat, com ho has fet per anar tan de pressa? L'escarabat va obrir les ales i li va batre sota la llum del sol. Ningú no em va dir que per guanyar la cursa havia de córrer, o sigui, que havia volat. La Paca va gemisejar: no sabia, podries volar. I el lloro li va contestar: després d'aquesta experiència, no jutgis ningú per les aparences. Mai no saps quines aptituds ocultes pot tenir algú. Aleshores, el lloro es va dirigir al petit escarabat i li va preguntar: de quin color t'agradaria que fos el teu abric nou? L'escarabat va contemplar la llum daurada del sol que li reflectia sobre les fulles verdes. Va admirar les plomes verdes i daurades del lloro i va respondre: m'agradaria un abric verd i daurat. Aquest és el motiu pel qual l'escarabat de Brasil té la closca verda i daurada. No s'ha de jutjar per les aparences. No se sap mai quines aptituds ocultes pot tenir l'altre.
La Maria i el forner Aval. Fa molt de temps, al Perú, hi havia una noieta anomenada Maria, que vivia a prop de la casa del forner. La Maria era molt pobra i es guanyava les garrofes rentant la roba de la gent del poble, que li pagaven amb alguna cistella d'ous o amb unes hortalisses de l'or. Cada matí, la Maria es llevava molt d'hora i començava a rentar roba. Mentre les tenia fora perquè s'assequés, mirava la finestra de la casa del forner. Aquelles hores ja se veien per la finestra oberta les barres de pa que es refredaven. A la Maria li encantava el deliciós aroma del pa que acabava de fer que arribava de la casa del forner. S'imaginava que era una reina i que els panets i les barres de pa serien per a ella i que se'ls podria menjar. Algunes vegades, quan passava davant de la casa del forner, la Maria li deia: gràcies, senyor forner, m'ha encantat l'olor del vostre deliciós pa, però el forner era molt d'avar.
Un dia va cridar a la Maria: si t'agrada l'olor del meu pa, hauries de pagar-me per olorar-lo. La Maria va riure: quina ximpleria, forner! No he de pas de pagar per l'olor del vostre pa. El forner va contestar malhumorat: i tant que sí! Tots els matins em llevo molt d'hora, barrejo la farina i el llevat, la mantega i la sal i passo la massa fins que em fan mal els braços. Tu gaudeixes de l'aroma del meu pa i no em dones res a canvi. Hauries de pagar-me 10 monedes d'or cada mes.
Els veïns, que havien sentit la conversa entre la Maria i el forner, van començar a riure i a fer-se bromes entre ells. Ha sentit que vol el forner? Vol que la Maria li pagui perquè li agrada olorar el pa que acaba de fer. El forner cada vegada estava més enfadat. Li semblava que tothom es reia d'ell. Al final, una tarda, va anar a veure la jutgessa, molt coneguda per les seves decisions sàvies. Va exposar el seu cas i l'endemà al matí, a la plaça del poble, penjava un retol que deia següent: La jutgessa atendrà el cas de la disputa entre la Maria i el forner, que han de presentar-se al judici abans de 3 dies. La Maria ha de portar una bossa amb 10 monedes d'or.
La Maria estava espantada, no tenia 10 monedes d'or, de fet no tenia cap. No sabia què fer, treballava de bugedera i li pagaven amb menjar. Una moneda d'or valia tant que per aconseguir-ne una, la Maria hauria de rentar la roba durant una persona durant tot un any. Però aquella tarda, quan la Maria va portar la roba neta i seca a la casa de la velleta que vivia dalt del turó, la dona li va dir: «Maria, et donaré una moneda d'or perquè la duguis al jutjat». Cada vegada que anava a casa d'uns dels clients a portar o recollir la roba, li donaven una moneda d'or. A tots els va prometre que els tornaria tan aviat com pogués.
3 dies després, al matí, la Maria tenia 10 monedes d'or. Les va lligar en una punta del mocador i se'n va anar cap al jutjat. Tot el poble s'havia reunit a la sala del tribunal per sentir el judici entre la Maria i el forner. La jutgessa va demanar silenci i va dir al forner que es posés el seu cas. El forner va començar a parlar. «Cada matí em llevo molt d'hora per fer el pa. Barrejo la farina i el llevat, la mantega i la sal. I passo la massa fins que em fan mal els braços. La Maria gaudeix amb l'olor del meu pa, però mai no em dona res a canvi. Hauria de pagar-me 10 monedes d'or al mes». Tot seguit, la jutgessa va cridar la Maria i li va preguntar: «Maria, és cert que cada matí olores el pa del forner?» «Sí, és cert», va respondre la Maria.
«És cert que gaudeixes amb l'olor del pa del forner?» «Sí, és cert», va contestar la Maria. «Has portat 10 monedes d'or?» «Sí, les he portades», va dir la Maria. «Però no crec que hagi de pagar al forner per l'olor del seu pa. Si me l'hagués menjat, sí que hauries de pagar-li. Això jo no decidiré més tard», va dir la jutgessa. «Ara, Maria, vull que saquegessis les monedes d'or que has portat». La Maria va ensenyar la punta del mocador on havia lligat les monedes, la va sacsejar i tothom a la sala va sentir el soroll de les monedes. La jutgessa va dir que tothom surti de la sala 15 minuts. Quan torni a entrar, anunciaré la meva decisió.
La Maria va sortir. El forner estava dret del mig de la plaça fregant-se les mans amb satisfacció. «Sé que la jutgessa dirà a la Maria: "En doni les 10 monedes d'or", va dir. Els veïns parlàvem entre ells i provàvem d'endevinar quin seria la decisió de la jutgessa. Quan tothom va tornar a entrar a la sala, la jutgessa va anunciar la seva decisió. «Maria, tu has guarit de l'olor del seu pa i vostè del so dels seus diners. Em sembla que ha estat un intercanvi just. Tanco la sessió». Els tractes i intercanvis han de ser justos.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a les 8 del vespre a Constantí Ràdio.